Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hola, bones. Soc en Manuel Gavarre, també conegut com Manu Marchoso. I això és La Roda Gitana. Pugeu al carro, que arrenquem. Avui no vinc a parlar jo. Avui em toca escoltar, ser un oient més, com vosaltres. Avui cedim el micro a les autèntiques impulsores, guardianes i guerreres del poble gitano, les dones gitanes. Perquè sí, si pensàveu que la història del poble gitano s'explicava només a un cop de cavall, guitarra i homes de mirada intensa, aneu ben arreglats. Perquè darrere, o millor dit, al costat de cada gran història, hi ha hagut dones gitanes sostenint la família, mantenint viva la cultura, lluitant contra l'exclusió i plantant cara a les injustícies amb una força que no surt als llibres d'història, però que es nota a cada racó del barri. Avui parlarem amb dones que ens explicaran en primera persona què significa ser dona i ser gitana. Quines són les seves lluites, els seus somnis i els seus reptes. De com conviuen amb el masclisme, sí, però també de com conviuen amb el racisme, amb l'expectativa i amb la mirada sempre crítica d'una societat que sovint parla d'elles però no amb elles. Parlarem també de referents de dones que han obert camí, que han estudiat, que han lluitat, que han alçat la veu i han impulsat canvis dins i fora de la seva comunitat. Dones que han trencat tòpics sense perdre ni un bri de la seva essència gitana. I com que aquí, a la Roda Gitana, no sabem viure sense tirar una mica d'història, farem també un repàs al passat del nostre poble des d'una mirada feminista. Perquè la història gitana, com totes, està plena de silencis que cal trencar i de veus que cal amplificar.
Hola, Manu. Ja sé que em vas dir que avui em tocava treballar, però amb aquest sol m'ha fet una miqueta de mandra. I m'he quedat aquí, a la plaça del barri. Espero que em puguis perdonar.
Ah, m'ho estàs dient de veritat? No pot ser. Una mica de responsabilitat, per favor. Pregunta'ls-hi, ja que són dones, sobre elles, a veure què en treus.
Mira, ja que estic aquí a la mina, vaig a preguntar a la gent a veure què en sap dir. Ens hem trobat a la...
A Maria.
Què és per tu ser dona gitana?
Pues es mucha responsabilidad, pero para mí es un privilegio y un orgullo ser gitana.
Sarai, ¿quin paper ha tingut la dona gitana a la teva família?
Pues imprescindible. El papel de mujer gitana en mi familia ha sido imprescindible por vivencia. Tengo dos bisabuelas que se quedaron viudas, han sacado su familia adelante, han mantenido sus oficios y a día de hoy, pues sus nietas y bisnietas estamos aquí gracias a ellas.
O sigui, un paper de lluitadores, no?
Y transformadoras también, ¿no? Porque se han reinventado, han sobrevivido todas las problemáticas que han podido tener y han subsistido como mujer, como gitana y como madre de familia sin el apoyo de un varón, ¿no?
Doncs moltes gràcies, Sarai. Hola, com et dius?
Hola, me llamo Luisa.
Quants anys tens?
22.
¿Qué es para tú ser dona gitana?
Pues para mí ser mujer gitana es mantener mi cultura y mis derechos en una sociedad de hoy en día y luchar por mi futuro.
¿Quin paper ha tingut la dona gitana a la teva familia?
Pues en mi familia la verdad es que han sido mujeres muy trabajadoras, muy luchadoras y la verdad que han sabido mucho llevar lo que es la familia en un sistema de hoy en día de trabajar y crear futuro.
I per acabar, quins canvis t'agradaria veure en el paper de la dona gitana en el futur?
Pues me gustaría que las gitanas tuvieran más acceso a los estudios, a trabajar y a salir de su zona de confort.
Moltes gràcies, Luisa.
Bueno, Victoria, doncs t'has salvat, perquè avui toca parlar de la dona gitana. Però que sigui l'últim dia que passa, perquè això no pot ser. Vinga, va. Com he dit abans, avui és un dia que només vull escoltar i donar la veu a les protagonistes de veritat. És per això que avui ens acompanya per parlar sobre la dona gitana, la gran Maribí Cortés. Què tal, tia? Com estem?
Pues muy bien, Manu. Tenía muchas ganas de compartir tiempo contigo, estar aquí y hacer algo bonito. Y me alegro que hayas contado conmigo.
Tia, ens pots fer una breu presentació de qui ets, què fas? Perquè jo sé que tens una àmplia trajectòria tant personal com professionalment.
Bueno, yo empecé siendo promotora escolar con 18 años, uh-huh. Estoy en el mundo de las asociaciones desde que tenía 16 y he hecho mucha mediación, soy mediadora intercultural, especialista en 5 culturas y ahora mismo lo que estoy haciendo es un programa de radio donde queremos romper estereotipos y que nos conozcan a los gitanos tal y como somos de verdad, no lo que nos han vendido.
Doncs sí, perquè hi ha moltes veus que estan silenciades i que els hem de donar una empenta. I estem aquí per això. Estem aquí per parlar de la dona gitana. I primerament volem que ens expliquis què és una dona gitana per tu. Què és ser dona gitana?
Eso es una pregunta grande. ¿Qué es ser mujer gitana para mí? Para mí, porque cada uno tiene su visión. Pero creo que una mujer gitana es saber estar, saber escuchar. Es estar ahí para tu familia y estar ahí para los tuyos. O sea, no es dar cultura, es la que lleva la cultura, la que lleva la enseñanza de los hijos, el seguir transmitiendo, retransmitiendo a los pequeños y a los tuyos lo que es ser gitano.
Mm. Qué bonito. Volem que ens expliquis una mica, perquè a mi em crida molt l'atenció el paper històric que té la dona, perquè la dona gitana té molta història, i molta història que la gent no sap. Explica'ns una mica com era la dona gitana i com ha anat, a mesura que ha passat el temps, com ha anat canviant.
Bueno, la mujer gitana tenemos mucho temperamento y tenemos mucho empuje. Y esto no es porque seamos así porque sí, sino porque hay una trayectoria en la historia, ¿no? Y es que hemos sido siempre muy represaliados y los hombres gitanos, desde los 16 años, 14 años hasta la vejez, han sido llevados a galeras, llevados a trabajos forzados. Entonces, claro, la mujer tomaba el rol del padre, del hombre, para criar a los hijos, para sacar la familia adelante, era la que llevaba el sueldo a la casa, porque es que no había hombres. Entonces, eso lleva una imprenta en el ADN de la mujer gitana. Y es así como somos y como nos sentimos, ¿no? Que siempre tiramos hacia adelante y por muy mal dadas que vengan, siempre intentamos buscar soluciones. No nos ahogamos en un vaso de agua.
Son dones fortes, ¿no? Amb idees clares i que sempre estan allí supervivientes també una mica.
Sí.
I això ha canviat molt, per exemple, des de l'època del barraquisme fins ara, ha canviat molt o sempre han sigut així les dones gitanes?
Ya te digo, desde siempre hemos sido así. Quizá hoy en día la juventud lo viva de diferente manera, pero siempre hemos sido muy fuertes. Es más, incluso creo que como promotora escolar, hablo ahora, desde la educación las niñas gitanas tiran más hacia los estudios, incluso que los niños, porque ven más solución en el futuro en la educación. Y las madres y los padres también inculcan, ¿no?, de que las niñas salgan para adelante sin necesidad de que nadie les corte las alas.
Has dit una cosa al principi que m'agrada molt, i és que les dones gitanes són les transmissores dels elements culturals del nostre poble. És per això que la memòria històrica dels gitanos del nostre poble segueix activa? És gràcies a les dones? Què passa això?
Jo crec que sí. Porque a mí me contaba las historias mi abuela y a mis hermanos se las contaba mi abuela. Eran las que pasaban más tiempo con los niños. Y yo creo que las madres y las abuelas somos los que pasamos más tiempo con los niños y somos las que transmitimos la cultura, incluso la educación a los niños de cómo se tienen que comportar y a las niñas.
Ara ens trobem en un moment de transició per totes les dones, tant com la gitana com no com la no gitana. Dins del nostre poble també està passant això. És així?
Sí.
Hi ha canvis?
Sí, hay cambios muy importantes en la sociedad en general. Y si en la sociedad en general hay cambios, también en la nuestra, porque no deja de hacer como un eco, ¿no? Y creo que la mujer se está empoderando cada vez más. La mujer gitana es bastante empoderada por todo lo que he dicho anteriormente, pero ahora como que se le escucha más en la sociedad mayoritaria y eso tiene una repercusión, pero audible y visible en todos los sentidos. Entonces, pues creo que sí que hay cambios importantes. Tanto, por ejemplo, en la educación las niñas no llegaban a más de quinto de primaria. Ahora mismo tenemos muchas chicas que están haciendo formación profesional, que están en la universidad,
carreras,
y que están luchando por sus derechos. Y los padres están contentos con eso.
Totalmente.
Están contentos. Entonces, claro, esa visibilización se está viendo mucho.
Clar, quan hi ha canvis per tothom, no? Perquè al final nosaltres estem integrats dins d'aquesta societat i si la societat canvia, nosaltres canviem. Però sempre jo crec que no, o sigui, no perdem mai, no? La nostra manera de ser.
Claro, una cosa es ser integrado, otra cosa es ser incluidos. Es diferente, ¿vale? Entonces, cada vez más estamos más incluidos en la sociedad mayoritaria. Si nos integráramos, perderíamos nuestra identidad. Integración es cuando tú diluyes la leche en el café. Se integra y uno y otro pierde el color y el sabor. Pero incluir no. Incluir es, por ejemplo, en una cesta de frutas, tú incluyes varias frutas, pero cada una tiene su personalidad y tiene su textura y su... Pues ahí está el quid de la cuestión. Que nos incluyan, pero que nos respeten nuestra identidad y nuestra forma de ver la vida. I cada vegada se ve més.
Jo crec que ara és moment de trencar estereotips. Així que volem que ens expliquis quina diferència creus que hi ha des de la dona gitana que s'imagina quasi tothom de la població majoritària a la que realment és.
La mujer gitana, y sobre todo las mujeres jóvenes, en el colectivo imaginario de la cultura general es las chicas que van en grupo, que van cantando, que hacen jaleo, que hablan a gritos o que quizá van con los pelos sueltos y unos pelos largos, muy sexualizadas, porque la mujer gitana, es verdad, vestimos, sobre todo la juventud, muy, muy al límite, ¿no? Y entonces eso es lo que visualmente en el colectivo general se ve. Pero no ven a las chicas que estudian, a las mujeres que trabajan, que se levantan a las 5 de la mañana cada día, a las mujeres que sacan su casa adelante yendo a un mercadillo o yendo a vender por la calle.
Clar, però és que això ha sigut des de sempre, perquè jo me'n recordo que la meva àvia m'explicava que noies de la seva quinta deixaven les seves famílies aquí a Barcelona i marxaven a treballar a les Amèriques, anaven en un vaixell a Brasil i estaven allà venent, i estem parlant de fa anys. Això ha sigut des de sempre, la dona gitana sempre ha sigut treballadora. Si no és així...
Sí, claro, pero el estereotipo no es el que ven.
Exacto.
O sea, no ven a la mujer trabajadora, a la mujer luchadora y a la mujer que estudia. Ven a la que va tocando palmas por la calle, a la que va cantando y a la que va gritando. Y muy sexualizada. ¿Qué pasa? No entienden que nuestra cultura, ¿vale?, nos da tiempo a todo. Nos da tiempo a cantar, a bailar y a trabajar y a estudiar. I això no lo entienden.
Quan treballem és quan més contents estem i quan més cantem i quan més veiem.
Mira, decía... Yo iba al mercadillo y había un chico que vendía al lado nuestro y decía, cuando vendo me emborracho porque he vendido y cuando no vendo me emborracho para quitarme las penas.
Muy bien.
Y es que somos así.
Total. Som alegres, som una cultura molt, molt oberta, no? També.
Sí. I molt acogedora.
Això mateix. Com creus que podem canviar aquests estereotips? Com creus que a la població majoritària li podem obrir els ulls? Quina creus que és la manera?
Pues haciendo lo que hacemos, haciéndonos visible, o sea, no encerrándonos en nuestra casa, ni en nuestros barrios gueto, sino saliendo a la calle y haciéndonos visible. Y cuando dicen, ¡ay, qué bien haces esto! Es decir, soy gitana, ¿eh? No se te olvide. Porque muchas veces cuando haces algo bien en tu trabajo, dices, es que yo no te tenía por gitana. No, pues tenme porque lo soy.
Estem aprenent molt amb la tia Mariví. És un plaer tindre-la aquí. I ara ja arribem a la recta final de l'entrevista, però vull fer-te una pregunta molt interessant. D'aquí 40 o 50 anys o 60 i encara estiguem vius i encara estarem a tope i encara estarem trencant estereotips. Com creus que serà aquesta conversa de la dona gitana? Creus que haurà canviat?
No lo sé, però jo me veo de aquí a muchos años que Dios me tenga en esta tierra muchos años.
Amén.
Enseñando a mi nieto y a mi bisnieto lo que es ser gitano, lo que es lo bonito de mi etnia, pero que ellos no tengan que luchar por sus derechos, sino que esté totalmente reconocido todos sus derechos.
Qué bonic. Jo crec que això seria el que desitgem tots. Salut i estar tranquils, no?
Sí, sí.
En pau. Doncs moltes gràcies, tia Mariví. Crec que ha quedat molt clar d'on venim, on estem i cap a on anem. I això és gràcies a dones gitanes com tu, com vosaltres.
Muchas gracias a ti, Manu. Y como yo despido mi programa siempre, s'estipen, tali, m'estipen. Salud y libertad para todos.
Avui, per acabar el capítol, us explicarem un conte. Un conte de resistència amb la dona gitana com a protagonista, amb una concreta, la Seca. Som-hi. Diuen que, fa molts anys, quan els gitanos i gitanes emprenien viatges cap a Amèrica per guanyar-se la vida venent el que podien, eren sobretot les dones qui creuaven l'oceà. I no era pas per casualitat. Els homes, en arribar, sovint topaven amb la policia. Sense haver comès cap falta, ni robaven ni causaven cap aldarull, només pel fet de vendre pels carrers eren detinguts i massa sovint acabaven entre reixes. En canvi, les dones passaven més desapercebudes. Així doncs, eren elles que agafaven les maletes, moltes vegades sense saber llegir ni escriure, i pujaven soles a un vaixell que trigava més de 15 dies en creuar l'Atlàntic. Sols cal imaginar-ho, dones joves o grans, amb faldilles llargues, deixant enrere la família, el marit, els fills, ho abandonaven tot, empeses per la necessitat i guiades per una força interior que no es pot explicar en paraules. El destí solia ser Venezuela o el Brasil, de vegades també l'Argentina, però totes duien al cor un mateix desig, sortir endavant amb dignitat. Entre aquestes dones hi havia una figura especial, una personatge que tothom recordava amb un somriure als llavis. Li deien la Seca. Tenia una gràcia natural que omplia els carrers de rialles. Si Pedro Almodóvar l'hagués coneguda, segur que li hauria escrit un paper a mida. Era espontània, viva, encantadora, una actriu de la vida. Diu la llegenda que, el dia que la Seca va desembarcar a Amèrica, tot just posava un peu a terra quan va sentir un grup de nens cridant pel carrer. La Seca, la Seca, salió la Seca! Ella, amb els ulls oberts com plats i el cor botant-li al pit, va exclamar tota sorpresa. Mare meva, si acabo d'arribar i ja em coneixen! El que ella no sabia, i ningú li va explicar fins molt després, era que aquells nens no cridaven el seu nom, sinó que venien un diari local que es deia La Seca. El reclam era habitual, però ella, acabada d'arribar i plena d'il·lusió, aquell crit li semblava una benvinguda del destí. Aquesta petita anècdota, senzilla i tendra, ha quedat gravada com un símbol de caràcter alegre, valent i una mica innocent de moltes d'aquelles dones gitanes. Dones que, amb una rialla i una maleta a la mà, van obrir camí pel món sense demanar permís a ningú. Moltes gràcies per escoltar-nos.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.